L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareig. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista en aquesta casa on passen pràcticament tots els artistes que canten amb la nostra llengua com és el català. Avui amb la visita del Dani Rifà sota el nom artístic de Tremendo, que ens ve a presentar el que és el seu segon treball discogràfic, aquest treball que avui parlarem amb el Dani Rifà, que es titula A mig camí. Abans de parlar amb el protagonista, amb el Dani, el que farem precisament és escoltar el tema que porta per nom el disc. El tema que escoltaran a continuació es titula A mig camí.
Darrere meu, ple de pedres, ple de rocs. Hi ha un camí davant meu, desdibuixat, que no sap on va. Sap més bé el camí que jo mateix on vaig. No sé on vaig, però hi vaig. Hi ha un sender discret que marxa arran del camí on va la gent. Jo m'hi perdo i m'hi busco eternament. El camí que em va més bé, el camí present. Hi ha rius i mars i un món immens per descobrir. Hi ha pors i mals que cal deixar. Cicatritza, no queda res més que el camí d'aquí al davant. Hi ha rius i mars i un món immens per descobrir. Hi ha pors i mals que cal deixar. Cicatritza, no queda res més que el camí d'aquí al davant. He caminat sobre un desert salat, he corregut tot lo desconegut, he contemplat la grandesa del mar, he passejat abraçat el pecat. Hi ha camins i dreceres, pous i carenes, guerres guanyades, guerres perdudes. Hi ha roderes marcades profundes, agafa't un calma, no te confundes. He mossegat la pols del camí, ara sóc amo del meu destí. Camino sense lastre i no deixo rastre. Cicatritza, no queda res més que el camí d'aquí al davant. Un camí desdibuixat, una pedra a mig camí, el camí que m'ha tocat va marcant el meu destí. Un camí desdibuixat, marcant el meu destí.
Ara ja sí, minuts que passen de les senyes horàries de les 12 del matí, anem a saludar el Tremendo, el Dani Rifà, que ens acompanya aquest matí aquí als estudis d'aquesta casa, com és a Ràdio Vilablareig. Dani Rifà, què tal? Bon dia i bona hora, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui amb el Dani parlarem d'aquest seu treball, com és a mig camí, i és que tot arrenca també amb un viatge, ja fa uns anys, als Andes, i conclou a principis d'aquest 2025 a la Plana de Vic. Explica'ns una mica aquests anys de que vas estar a fora, als Andes, fins a arribar una altra vegada al país, a Catalunya.
Bé, doncs, la història que tinc jo amb els Andes en Sud-amèrica ja ve de 20 anys enrere, que vaig anar fa 20 anys a fer un viatge allà de búsqueda personal, tot i que no hi havia anat mai, em vaig anar a buscar allà. I ara, 20 anys després...
T'has tornat a anar a buscar, també?
No, aquest cop m'hi he trobat, sense anar-me a buscar m'hi vaig trobar, perquè ja hi havia sigut, no? I no... Vull dir, aquest viatge no era tant d'això de búsqueda personal com fa 20 anys, però sí que sempre m'havia quedat l'espineta de tornar allà, a Perú, a Bolívia i a Argentina. I llavors vaig estar a Uruguai, que no coneixia. I va ser un plaer i una grata sorpresa retrobar-me allà. I també vaig portar ritmes de la chacarera del nord d'Argentina i ritmes així més andinos i instrumentació també que hem gravat dels Andes, del charango i els ara no em surt el nom del tambor, bueno, ara em vindrà, no, el legüero, perdona, el legüero. I això, també abans del viatge que vam tenir la pandèmia vaig fer molta música, però no em donava la gana xerrar de res del que estava passant perquè em semblava una imposició, no?
I mira que em van sortir molts d'àlbums,
I també vaig pensar, és que ara serà un pal perquè tothom farà un disc que parlarà d'estem tancats a casa, i vaig dir, no, m'estimo més passejar-lo pel món i després surten textos més interessants.
Com has vist canviar aquests Andes? Perquè dius que hi vas anar fa 20 anys i has tornat ara fa 3-4 anyets.
Exacte.
El 2022, em sembla, no?
Home, ha canviat molt, em va sorprendre perquè han crescut molt els pobles, ciutats.
Han crescut, sí?
Molt, molt. El Cusco, Perú, que hi havia estat, és una plana i està rodejat de muntanyes, doncs les cases pugen per totes per les laderes, no sé com es diu,
pels costats.
Els costats de les...
I fa 20 anys, res de res.
No, i era gros... Però no era tant, no sé, ha crescut molt. Veig que pobles han crescut molt, bueno, igual que aquí, no? També, de fa 20 anys, el Vilabrareix mateix, no? Abans parlava amb una Girona que em deia era un poble de dormitori i ara comença a ser quasi una ciutat.
Més de 4.000 habitants.
Sí, per això.
Pels que som d'aquí tota la vida, el canvi és més sobtat.
L'altra cosa que em va sorprendre molt és que veus les mateixes parades de mercat, de... molt allò d'un escorredor de taronges d'aquests manuals, sí, que et fan el suc i tot, però tot Déu amb el mòbil, tothom té mòbil. Fa 20 anys anava a un cibercafè per comunicar-me amb la gent d'aquí, amb la família, en un cibercafè, no? Amb
sí,
uns
sí.
ordinadors, i avui dia et pots comunicar amb el WhatsApp en directe amb la família, no? Que truques un moment o... No sé, ha canviat molt la manera de moure't pel món.
Dius que hi vas i en aquesta vegada t'hi has trobat, dius.
Això és sí, que... bueno, faig la broma que dic que l'altra vegada em vaig anar a buscar en un lloc que no havia estat mai, no?
Perquè jo fa temps que em busco i encara no em trobo. Tu ja t'has trobat? Perquè això és un dels grans objectius de la vida, eh?
Sí, jo diria que sí, ara sí. Fa 20 anys, quan hi vaig estar, vaig aprendre a viure el dia a dia, bastant, i ara m'he com reafirmat d'aquesta vida que vull viure, no? De fugir de lo que està establert que hem de fer, no? Que tothom ha de passar pels mateixos mitjans i per les mateixes coses, i per arribar aquí has de fer això, i crec que no és veritat. Estic dient molt que m'estic traient la pastanaga del burro, que tinc la sensació que hi ha una pastanaga que és la mateixa per tots i anem tots darrere la pastanaga aquella com bojos. Dic que almenys fos un filet de vedella, però no, és una pastanaga, tio.
Aquesta pastanaga deu ser capitalisme, no?
Sí, però dic que és que a més no han ni d'invertir el capitalisme. Amb una sola pastanaga ens tenen distrets a tots, saps? Vull dir que si almenys els hi costés...
Pastanaga, que és com un diner, també, vull dir, és això. És...
Sí, però és aquell objectiu que no arribaràs mai, no? I més les xarxes socials, és allò de Instagram, que estem tots treballant...
Tu hi ha un tema que parles, això, de les xarxes socials i del fet de sempre voler arribar molts de... allò d'estar de moda, precisament amb un dels
sí.
ex-xarango, que en parlarem com és el títol, de voler ser tot però en realitat no és res.
Això vull dir que hi ha aquest punt de perseguir un ombre, que digue-li la moda, la fama, l'èxit, el no sé què, i sempre vivim, no, el dia que tingui èxit faré, quan tingui diners faré, quan pugui, no, fes-ho ja. Què vols viatjar? Viatja ja, i punt, no esperis res, fes-ho. I aquí estic.
Dani, quines coses et fan sentir completament feliç?
Completament feliç?
Això és una de les coses que dius en una de les cançons d'aquest disc, eh? D'aquest disc de Mig Camí.
De completament viu, més que feliç. Sí. Coses que et facin sentir
completament viu. Viu i feliç ho veig bastant igual. Vale. Jo, eh?
Sí, bueno, Sóc una persona bastant senzilla, vull dir que no necessito grans coses per sentir-me feliç. Jo sempre que dic que sóc ric ús fructuari. Vull dir que si estic en un veler de fusta de 20 metres quadrats i passo nit allà, en aquell moment sóc l'home més ric del món perquè estic en un iate allà al mig del mar. I marxo d'allà i no tinc la feinada d'haver-lo de netejar, de buscar un aparcament, de fer... No sé què, no? I jo crec que fer esgarrapar-li el màxim de minuts a la vida de coses que t'omplen. Com més hores, millor. Saps què vull dir? Intentar evitar tot el que no em vingui de gust. Treballar en una fàbrica, treballar en no sé què, haver de passar pel tubo de tantes coses. Com menys hores hi dedico això, més feliç sóc.
Has treballat en el món de l'hostaleria.
Molt. Massa.
I ara això ja, massa vol dir que ja en tenim prou.
De moment ho he deixat, portava un xiringuito molt temps. I
això ha fet que la música quedés en un segon, tercer, quart, cinquè, sisè, desaparegut terme.
En 8 anys vaig fer un disc només, no?
Sí,
del projecte nou, i vaig dir, tu, vaig tornar del viatge aquest i encara vaig tornar-me a posar el xiringuito, vaig tornar al febrer i a l'octubre estava igual. I vaig dir, tu, centra't en la música, que és el que has de fer, i és el que et dic, no esperis que tinguis diners, que tinguis el moment, que... Fes-ho.
Per tant, xiringuito tancat, eh?
Sí, bueno, està obert, ho porta una altra gent.
Porta una altra gent, però el Dani no està allà.
No, jo de moment ja et dic, he evitat l'hostaleria i m'he centrat a fer música, i et permet tenir temps de buscar dins el teu cap, aviam, la frase ideal per la cançó, saps? Acabar-ho de cuidar una mica.
Avui el Dani l'estem entrevistant, però clar, el Dani, si mirem i arrasquem les xarxes socials, que aquí ens agrada molt xafardejar, també t'hem vist fent de periodista. Sí.
Ah, sí, bueno,
home,
sí.
Home, suposo, no? Hi ha i tot grups de música coneguts, bueno, artistes coneguts com el Nacho Terrés, que ha passat pels teus micròfons, amb aquest projecte de Catan Catalunya.
Sí, bueno, clar, jo periodisme m'ha sonat molt agosarat.
Sí, bueno, però aquí parlaves de gastronomia també, perquè portaves...
Sí, i vaig entrevistar gent, però d'aquí a ser periodista és com dir... Jo sempre dic que jo canto, no sóc cantant, i toco
però
la guitarra...
Allà conversàveu, també acabàveu tocant algun moment al final, però també conversàveu.
Sí, que sí, que sí, però d'aquí a ser periodista... Ojo. I, no, bueno, això va néixer quan hi va haver la pandèmia, que no es podien fer concerts a grans llocs i tal. Vaig buscar la manera de fer una gira per llocs petits, i va sortir la possibilitat de tocar en unes vinyes, en unes oliveres, i vam dir, hòstia, per què no aprofitem i entrevistem a la gent que fan coses diferents, diguem, més alternatives, no? Que jo dic també que vaig aprendre que jo sóc un petit productor, sóc com un que té una bodega petita, no hem pas d'estar tots allà, no hem pas de ser el McDonald's tots, saps què vull dir? Que també pots sobreviure amb uns petits clients, amb uns bons clients.
Sí, dius que tant, suposo que ets de joc de taula, no? Vull dir, clar, que tant, de parlar una mica de blat de moro, parlar una mica d'ovelles, parlar una mica de pedres...
I és el que dèiem també, estem jugant, fa molts anys que estem jugant al Monopoli, i el Monopoli només guanya quan en queda un, només. O sigui, solo puede quedar uno, no? Com els immortales. I crec que el Monopoly s'està acabant i el joc s'ha acabat. Ha de començar una nova partida.
Això fa temps que es diu, eh?
Sí. I que tanca
però, però va tirant, eh? Va tirant aquest, eh? Vull dir, sembla allò de... Sempre, bueno, sembla que té mil vides, aquest.
Perquè ens van tirant molles i jo me'n recordo jugant al Monopoly de petit, que una partida podia jugar una setmana...
No, no, és que aturava... era així, quedaves, ja quedarem demà, perquè això no...
No, i arribava un punt que la meva germana guanyava i em anava...
Fent un préstec.
Anava fent, o sigui, ja comences a jugar amb préstecs i és on estem del món, no? I no som els que hem guanyat la partida, també t'ho he de dir.
Avui estem parlant amb el Dani Arrifana, aquesta coardora. Dius que fas aquest viatge als Andes i allà se't torna a despertar la música?
No, bueno, ja l'he tenia, no l'he deixat mai una mica...
Vull dir, perquè ho repassàvem, eh? Vull dir, hi havia la música, però després va entrar l'hostaleria. No sé, després et vas tornar a centrar i dir, ostres, això és el que aquí he d'explicar coses, també.
El viatge aquest feia molt temps que el tenia pendent, des de fa 20 anys que vaig dir, hòstia, de tornar un dia allà i parar o per bé, per per feina... perquè no tens diners, per alguna desgràcia familiar, per no sé què, no sé quantos, el vaig anar posposant i el 22, a final del 22, vaig dir, aquest cop sí, que sembla que jo hi vaig, i hi vaig. I una mica la idea ja era anar a escriure, o sigui, aprofitar el viatge per escriure i empapar-me de coses. A mi va molt bé viatjar per alimentar-me de coses, no? Aquí la rutina m'acaba portant al bar i viatjant em porta per altres llocs que molen més.
Per tant, no has fet gaire bondat, no?
Ho dius pel disc
sí,
anterior,
sí,
no?
Sí, sí, no, sí. Faré no, bondat, això era el teu últim ja disc, era... el primer, el 2018.
Exacte, però això ja, el títol ja era la ironia aquesta de no, faré bondat, que és el... és un dir, però no cal fer-ne.
Hi ha dies de merda, dies de tot, eh?
Això sí.
Això sí, eh?
Sí, sí. I en aquest disc hi ha un dia radiant, que també està bé.
Sí, m'ha semblat molt amb el Pau Balluer, eh? També hi ha un tema bastant similar, també.
Ah, sí?
Un cel radiant, també, que diu així.
Ah, no la conec,
i
aquesta.
Bastant... Si escoltes la lletra, et semblen bastant.
Ah, sí? Carai, sí, sí. Ah, doncs ja me l'escoltaré.
Avui estem parlant amb el Dani Rifà. Anem a parlar de cinema, si et sembla? Perquè clar, si comencem a parlar de Dani Rifà i aquest disc seu, hi ha una introducció i una pel·lícula precisament dirigida per Adolfo Aristarena, així obres el disc amb Introducció en un lugar en el mundo.
Gran pel·lícula. Bé, aquest tema, o sigui, aquest text ja el vaig fer servir fa 20 anys en el primer disc que vaig fer de Tremendamente.
D'aquí surt Tremendo.
Exacte, de fet Tremendo me'l va posar la gent, ja em guardaven el telèfon amb...
Sí, clar, perquè el teu principi era Tremendament i al final va ser el
Dani,
Tremendo.
I la gent, oi, també un Tremendo, i vaig dir, doncs ja no cal ja ni està. Que em busqui nom. I havia estat allà a Sud-amèrica, que vaig estar amb un xaman, vaig estar provant les plantes de los dioses i això... I hi ha aquest punt de conversar amb les pedres, no?
Que... Aquest jo és tu, també, a la cançó Jo?
Sí.
Perquè una de les cançons és Jo, això és el que estàs parlant, eh? Vull dir, sí. Conversar amb les pedres...
Sí, 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 i justament aquesta que dius el Jo és... que diu Jo molts cops, però és la cançó més anti-ego, vull dir que és jo que he fet moltes coses i al final no som res, som formiguetes, som poca cosa... I, bueno, una mica et dic, allà a parlar amb les plantes, vull dir, entrar en el món aquest de les plantes i els déus, no sé com dir-ho, els déus naturals, no els déus inventats pels humans.
Quins serien els déus naturals?
Les pedres, les plantes...
La natura, per tant.
La natura, sí, la connexió de la Pachamama que diuen, no?, la Terra, i crec que ens estem allunyant moltíssim d'això. Ara, vull dir, els nostres avis deien, avui plourà, les vaques tenen els ulls vidriosos o les bledes tenen les
fulles... No, tenien un sisè sentit molt
ara
molt
estem mirant tots una aplicació per tot.
Quin temps farà?
Per tot, mirant l'aplicació de, no, és que com si, i anul·lant coses perquè el del temps ha dit. Què vols dir anul·lar coses perquè ha sortit un senyor dient que demà plourà i després no plou? Anul·la-ho quan plogui, no? Vull dir, com es feien les coses sempre.
La pel·lícula, va, parla'm de la pel·lícula.
Ah, sí, estàvem amb això, eh? Bueno, la pel·lícula, et dic que és la pel·lícula aquesta és una pel·li dels
90.
90, del mateix director de Martin Hache, que no sé si el, bueno, poder és més popular que aquesta, i sol fer pel·lícules molt senzilles de gent, moltes converses i allò, una història de 4 o 5 persones i la seva història. Històries senzilles, i en aquest cas hi ha un professor que és un espanyol que arriba allà i els hi fa una classe de geologia i parla de les pedres i que les pedres tenen ànima i que per entendre les pedres primer has d'aprendre el seu idioma, però això també passa amb la gent, no?
Clar, el món budista ha entrat molt en tot també, i a més amb una col·laboració
final... El món què, perdona?
Del budisme.
Sí...
I a més amb una col·laboració especial a l'últim.
Bueno, ha sigut estel·lar la col·laboració.
No sé com ha anat això, vull dir...
Bueno, de...
Com us vau trobar? Perquè, clar, amb l'Ocel hi ha molta gent que el voldria entrevistar.
Doncs l'Ocel va ser un amic... estàvem un dia amb uns amics a casa sopant i un va dir, hòstia, he vist un documental de l'Ocel aquest, no sé què,
Però això ja va ser aquí a Catalunya, eh?
Això aquí a Catalunya, sí. Això
no fa... va ser pas als anys.
No, això va ser ara aquí. I jo havia treballat a Viladrau un temps i...
I ell havia viscut a Viladrau.
I un dels col·legues em diu, o sigui, estava, no, tio, he vist un documental de l'Ocel, aquell nen que el van agafar, el van... I jo diu, si jo el conec, dic, què vols dir? Sí, viu a Viladrau. Dic, com que viu a Viladrau? I llavors ens vam trobar... I ja resulta que ja ens havíem trobat un dia, però no sabíem ni un ni l'altre el que fèiem. Llavors ens vam trobar, a ell li agrada molt la música, i un dia el seu fill va començar a cantar, va començar a dir, papi, por favor, dame un poquito de tele.
Sí, el que volies veure que parlaves, de les noves tecnologies.
I em va fer molta gràcia i vaig començar a improvisar coses que jo a vegades em poso allà amb la guitarra, dos acords, i vaig començar a cantar això, i el tio, tio, hem de gravar aquesta cançó. I li vaig dir, sí, però tu has de rapejar un mantra. I al final ho vam quadrar.
I en aquest mantra què diu l'Ocel?
Parla de la vacuïtat, de la buidor. Es veu que és un dels mantres més sagrats i més forts. Espero que no li faltem el respecte a ningú. I, bueno, parla de que a la buidor no hi ha res. Que no hi ha ni present, ni passat, ni futur, ni mort, ni vida, ni bellesa, ni... No hi ha res, absolutament. És tot virtual.
I encara el contacte hi és amb l'Ocel o no?
Sí,
sí,
sí, sí, sí. Aviam si algun dia també la podem fer en directe, perquè ara mateix jo sol en directe aquesta cançó...
Què volia dir? Esclar, quan la faci en directe haurà de venir algun dia l'Ocel, entenc.
Bueno, entenc que el dia que pugui venir ell la farem en directe, de moment la disparo com a cançó final de despedida del concert.
Clar, per la gent que no sabi qui és l'Ocel, eh? Perquè molta gent ja està parlant de l'Ocel i no sé qui és. Explica'ns qui és l'Ocel.
L'Ocel és un... Era... Bueno, anava a dir és un nen, però no és un nen.
Ara ja té una mica més d'edat.
Sí. Però vull dir que l'any 87 o 89 van dir que havia nascut la reencarnació de Lama Yeshe a Granada. Els lames solen reencarnar-se allà on volen, que diuen que són reencarnacions conscients, i trien on reencarnar-se. Els pares de l'Ocel eren budistes, tenien un centre budista i eren deixebles del Lama Yeshe. Vull dir que no és casualitat que nascés allà només. Vull dir que el tio va dir, vindré a reencarnar-me aquí. Llavors els hi fan una sèrie de proves, se'l van amb d'un dos anys en un temple a la Índia, i els hi posen, per exemple, 10 rellotges, i dintre d'aquests hi ha el de la seva vida passada, no? I va passar totes les proves sent ell el reencarnat, diguem. I durant 18 anys el van tenir allà al temple, que el tractaven com una deïtat. Els altres nens no el podien tocar, el portaven amb volandes i, mai millor dit, físicament...
Va quedar molt escrementat, fins i tot va viure al carrer i deia que era més feliç al carrer que no pas aquí, generant diners i diners cada dia.
I llavors va marxar...
I milionades de diners.
Generaven molts diners i el tio al final un dia va dir: jo no vull ser això que em dieu, m'és igual si sóc la reencarnació de qui sigui, jo vull ser jo vull fer la meva vida i em vull conèixer. També la cançó aquesta del jo hi ha frases que m'he inspirat amb ell, perquè dic abandone mi templo, que
sí.
Tots hem abandonat, vull dir, tu, cadascú té el seu petit temple, no? Però el fet d'abandonar el trono, d'abandonar, crec que té, que és molt heavy el que li ha passat, i és de les històries més singulars que hi ha, vull dir, que amics músics que han triomfat, o amics músics que no sé què, o amics que han sortit o no sé què, en pots tenir diversos, però un reencarnat, un lama reencarnat, és raro, vull dir, conèixer una persona així, no? El que dius, hi ha molta gent que el vol entrevistar. Jo he tingut la sort d'haver fet una col·laboració amb ell i que ha quedat superxulo com canta ell.
Penses molt en el que serà demà? Quan no hi siguis, vull dir, el tema de la mort.
No, un temps m'havia atabalat el fet de la mort, que em feia com una... Em feia com por, no?, el fet de morir-te. I ara penso que no tinc cap pressa per morir-me, perquè tinc moltes ganes d'estar viu i tinc coses a fer, però he fet bastant tot el que volia i no tinc a ningú enfadat, ni jo enfadat amb ningú, com vull dir que si morís demà podria marxar tranquil. Ara, no tinc cap pressa, eh?
Avui estem parlant amb el Tremendo en aquesta mitja hora d'aquest disc de A mig camí, i esclar, hi ha hagut una persona molt important en aquest disc, com ha estat una de les cares importants del projecte de Xarango, el Marcel, el Tito.
Correcte.
Clar, ha estat el productor i també, a més, l'has fet cantar en un tema, eh? Estàs de moda.
Sí. En Marcel ens vam trobar en un moment, ens coneixem ja fa un bon temps, tots dos vivim allà a la Plana, i teníem una certa admiració ja d'un a l'altre. Llavors, jo li vaig comentar el que volia fer un disc i va dir: hòstia, per què no vens a l'estudi de casa i poses a gravar allà? I ell es va agafar els botons i diguem una mica la producció, i m'ha sabut captar molt bé, entendre molt bé el que volia dir jo, no? I per exemple ell em deia: uah, això, aquesta cançó mola, va, posem-li una mica de paisatge. I gravava un xarango, curiosament, i de cop estaves enfilat al dalt als Andes, que jo estava molt xulo.
Tenim una sorpresa, eh?
Ah, sí?
Aviam si saps qui és.
Hola a tothom, què tal? Sóc en Marcel. Dani, guapo, Tremendo, com estàs? Una abraçada molt gran. Doncs res, vinc a explicar una mica que treballar amb en Tremendo ha sigut tot una redescoberta, quasi, perquè ja fa molts anys que ens coneixem, però la vida ens ha portat a trobar-nos per gravar aquest nou disc de Tremendo, i ens hem ajuntat en un moment vital que per camins diferents ens hem trobat, i ha sigut super enriquidor a tots nivells, en molts sentits, perquè treballar amb ell és super fàcil, còmode, perquè és una persona que ho posa tot super fàcil, i a més hem trobat com una connexió, que això passa molt poques vegades, hòstia, que gairebé sense dir-nos res, sense mirar-nos, estàvem connectats en una mateixa direcció. I això ha sigut molt xulo i molt guai trobar-ho, ens entenem superbé, i això ho fa tot brutal, molt, molt guai. I a més, bueno, que bé, ha vingut amb un material sensible superxulo, no? Amb unes lletres molt fines, molt agudes, fruit d'aquest viatge per Sud-amèrica que ha fet, que a més, m'hi sento molt identificat perquè he viscut experiències similars, i, vamos, ens ho hem passat molt bé. Ell ho posa tot super fàcil i res, 100% recomanable, de veritat, que ja l'admirava molt, i després d'aquest mig any que portem treballant junts, encara més. Així que res, una abraçada a tothom i escolteu-lo i a gaudir-lo, que és un discasso perquè ha portat uns temassos brutals. Apa, una abraçada a tothom!
Que callat que s'ho tenia, eh?
No, li he dit, ja m'ho ha dit, li farà molta il·lusió. I sobretot no diguis res, eh?
Que bo.
No diguis res. És que a més estava a l'estudi i m'ha dit que estava mesclant un tema teu i que diu que encara no ho sap com l'ha de guardar, si viento al tiempo o viento.
Mira,
diu, pregunta-li i així ja anirem més per feina.
Serà viento. És que hi ha el viento al tiempo, m'agrada molt el tiempo al tiempo, que és viento al tiempo, però ja el vaig fer servir en el primer disc de Tremendamente. Llavors és com dos títols la mateixa cançó, se'm fa raro. I crec que serà viento, només. Però mira, ara quan d'aquí un rato que he d'anar a l'estudi, que l'acabarem, ja li posarem títol. Si se t'han acut algun, digue-m'ho.
I pensarem. Clar, el disc que hi ha moltes cançons a català, però hi ha alguna que has fet també en castellà, Dani?
Sí, hi ha la intro que és de la pel·lícula, hi ha un parell o tres de temes en
castellà. El Pregària, que és el tema que parlàvem abans de lo seu, que al final del disc.
Que és amb tibetà. No la meva part, evidentment. Perdó, la seva part sí que està en tibetà, la meva part en castellà, i ja no sé si hi ha dos o tres temes més en castellà.
Hi ha moltes col·laboracions, eh?
Sí.
T'has fet un fart aquí.
De col·laboracions?
Sí, sí.
Sí, ha passat bastanta gent. Tot i que amb en Marcel també vam parlar de... Quan l'estàvem fent vam dir... participacions les que de veritat volem fer, no fer que hi hagi aquest per arribar més gent, per fer-ho, saps? Això que es fa molt ara d'agafar un disc i a cada cançó un col·laborador diferent, que mira, arreplegues 10 fans d'aquest, 10 d'aquest, 3 d'aquí, 4 d'allà, i vam dir no, tio, anem a fer el viatge aquest. Sí que hi ha l'Aniol Nebot, que ha gravat uns violins, que és un gran amic i un gran músic. Hi ha en Pau Puig, que també estava amb Charango, sí, que ens ha gravat les percussions. A més, buscàvem aquest, el so de cada tema, de dir, hòstia, necessitem percussió, l'Eguero, que és aquest, és un tambor molt gros de pell que ve dels Andes i té un so molt del ser pell, o sigui, és una pell però amb pèl, a més, llavors té un so tu-tu-tu, i en Pau controla aquests ritmes. Llavors l'Edgar Vilà, que ha ficat una guitarra flamenca en un tema, un trombonista en un altre tema, en Jordi Riera, que és d'allà Roda. Vull dir que ha passat gent que havien de passar, no sé com dir-ho, no era allò de va, convidem a tothom, que vingui tothom, no, era que vinguin els que han de passar per l'estudi.
Clar, no els podem fer passar tots per aquí en antena, però un d'aquests també és molt amic d'aquesta casa. Parlaves de l'Aniol, és el primer que has mencionat precisament, i l'Aniol és el tall de veu que tenim, també un gran amic d'aquesta casa, amb Hora de Juglar, que encara sona aquí a la ràdio.
Bon dia, Didac. Bon dia, Dani. Doncs mira, per mi col·laborar al disc d'en Dani ha estat un gran plaer, perquè la veritat és que som amics ara ja fa un temps, però mai havíem interactuat així musicalment, i quan m'ho va dir, doncs, em va fer molta il·lusió i la veritat que ho vaig gaudir molt. Vaig anar al seu estudi, a l'estudi d'en Marcel, a Manlleu, on ha gravat el disc, em vaig sentir super acollit. Em va agradar molt la forma de fer-ho, perquè ells ja tenien la melodia principal clara que havia de gravar. Em va enviar la melodia, jo la vaig transcriure a partitura i llavors, un cop a l'estudi allà, doncs, vam començar, doncs, a jugar i a buscar noves sonoritats i a posar els diferents violins tot un dia. I això em va encantar molt perquè em vaig entendre superbé tant amb en Dani com amb en Marcel. A banda que per mi en Dani sempre ha estat un referent, perquè m'han agradat molt les seves lletres, la seva filosofia de vida. Crec que és una persona que... molt real i molt transparent en un món tan de plàstic que vivim, molt fidel amb els seus principis, i m'encanta ell com a persona, i per tant estic super orgullós i super content d'haver col·laborat amb ell al seu disc.
Doncs l'Aniol, que també ha volgut dir la seva, eh?
Que guai. és el que et deia també, que el fet de que hagi passat gent que, d'acord, de veritat, no? li ha donat aquest punt de veritat, el que diu ell, no? Una cosa que vull destacar d'en Marcel, per exemple, que venien els músics a l'estudi i no sé si ho coneixes tu, que hi ha un símptoma que es diu del botó vermell de la música, que tu estàs aquí xerrant tranquil o gravant i a la que veus el botó
aquí
vermell...
Aquí també hi és, vull dir, ja ho veus, eh? Vull dir, el veus sí, perfectament sí. Aquí, vull dir, és... Ara vigila molt que dius, que la gent ens pot estar escoltant.
I llavors la gent es posa nerviosa. I en Marcel té la capacitat de fer sentir molt còmode a tothom. Et fa sentir tranquil, còmode, et fa sentir bon músic, saps? Tothom, ah, oh, tio, que maco això que fas. I fa que la gent se senti còmode i surten coses molt xules, perquè els nervis són horrorosos en un estudi. I... comences a fer tomes i si et poses nerviós ja no surten. Llavors algú que et vagi camalant, és que tampoc és fals, eh? Tampoc és que vingui allà de que dius, vaja pilot, no, et sap relaxar.
Ara que parles d'això, i precisament hi ha un tema que tots l'hem tingut, aquella sensació de buidor que vols expressar-te i no et surten les paraules, Hi ha un tema que has titulat Foli en blanc.
Sí, va, perquè sempre que et poses davant d'un foli en blanc és com un vèrtic, no? Dius, va, aquí ara he de fer alguna cosa, de zero, crear de zero...
Has fet un vídeo líric i em pensava que foli anirà cantant perquè totes hi ha les lletres, però em pensava que serà tan corrent que no sortirà res, però al final sí que
no. No, sí, es va escrivint.
Jo pensava que es quedarà el vol a foli igualment.
No. I la frase que hi ha allà que diu del... va més ràpid el meu pensament que el bolígraf, sí. Que a mi em passa sempre, hosti, costa molt captar el que vols dir, és com plasmar les primeres frases i després anar-ho envellint en ve alta, saps? Anar buscant rimes, anar buscant coses, però a vegades la primera vomitada és la bona, és la primera escopida o vomitada, que sona malament tot, però vull dir que treus el que tens a dintre
i... Per tant, totes les cançons han estat així? El que ha sortit a raig, vull dir tal com raja, sense pèls a la punta, perquè hi ha moltes lletres també que quedes descansat, vull dir, sembla que bueno, ja ho he dit, ja està, ho volia dir.
Bueno, no és tan així, o sigui, jo escric molt. Escric coses que no són cançons, vull dir, vaig escrivint, vaig fent vomitades i coses, i llavors sí que hi han coses que penso que els temes passen a nivell d'acords, a nivell de... que hi ha un moment que tens alguna cosa, no sé per què, perquè al final són 7 notes i 40 lletres, no? Vull dir que i de cop combines dos acords...
Sempre es pot inventar, però, no, sí, la gent no ho troba, això de trobar noves notes.
Que tens unes notes i tens unes lletres i de cop algú agafa una forma que dius, ah, això és algo, això té forma, això és una cançó. I llavors tens la feina d'acabar-la de desenvolupar la cançó, no? Donar-li color, donar-li forma... tinc amics pintors que també... Sí, la primera pinzellada és el que els dona tota la... A partir d'aquí construiré això, no? No sé, és que és el que et dic, començar de zero una cosa, no? És que dius, faré una cançó amb un reggae que parlarà d'això. A mi no em surt així. Llavors comences... i de cop comences a notar alguna cosa i després dius, hòstia, ja la provo amb Chacarena, i de cop, no sé per què, de cop dius, és això, va per aquí.
I això ho heu trobat a l'estudi?
Algunes sí, algunes ja venien molt clares, d'altres allà amb en Marcel tancat, també hi hem donat moltes voltes, jo ja havia fet, normalment feia una maqueta i un disc. Aquest cop he fet 3 maquetes abans d'anar a l'estudi.
3 maquetes?
En Marcel, allà vam maquetar-ho un altre cop i després hem fet el disc. I clar, això et permet anar construint sobre...
I de la primera maqueta a com ha sonat el disc?
Mira, fa dies que no ho escolto, deu haver canviat una barbaritat, perquè normalment ja canviava, però hi havia coses que eren... que mirat en perspectiva dius, hòstia, això ho has canviat, això hauria d'anar més ràpid, aquesta, amb aquest, el que et deia també, el fet de deixar l'hostaleria i tornar-me ficant només amb la música, et pots centrar en això, aviam, 138, posem la 150, uf, però una mica més, 154, hòstia,
més ràpid encara,
pugem la mig to, a veure, saps, llavors la veu, te l'adaptes més bé, el ritme, hi ha la de mig camí, era un 4x4 i anava 30 bits per sota i era avorridíssim, o sigui, l'escoltes ara i dius, hòstia,
ara és molt rítmica,
ara és molt rítmica, i a més el 6-8 li ha donat aquest ritme andino i tal, i això és temps, això és dedicar-hi temps.
Al final, mig camí és la que és el títol que has posat, eh, del disc?
Sí.
Per què?
Bueno, una mica perquè jugàvem el camí com a vida. També he fet...
Hi ha moltes pedres que apareixen en moltes cançons, eh? Vull dir, també... la paraula pedra no l'hauria d'haver comptat, però en surt moltes, eh? De paraules de pedra,
sí.
Moltes. No, n'és conscient, no?, que surt molt la paraula pedra?
Com a mínim a 3 o 4 cançons hi és, i sí, sóc conscient. La portada, no sé si l'has vist, és una pedra...
Sí,
que és
amb un regalet.
És una pedra que és amb un llaç, un regal. Una mica jugàvem això, amb la metàfora del camí, la vida com a camí, a mig camí tant es pot interpretar com, diguem, he fet 50 anys, que és a mig camí, perquè estic a mig camí, del 100 que penso arribar...
100 justos, eh? Vols arribar als 100 justos, eh?
Sí, o 103, com el conyac. No, 100 és una manera optimista de dir que això, que he viscut mitja vida. I llavors lo de la pedra a mig camí, que sembla que és algo, les pedres del camí, no, que és algo negatiu, no té per què ser-ho, perquè és un aprenentatge i les pedres per mi tenen molt valor, m'agrada molt la pedra, ja, vull dir, les allà a prop de casa meva que tenim Tavertet, allà els cingles, no, la pedra, no sé, em transmet algo molt, molt important, la natura en general, eh? Però les pedres és com, hòstia, què és això, tio, què és, són coses, no sé, les veig molt, molt majúscules, molt, molt grans, Montserrat és increïble, perquè dius, hòstia, aquestes pedres, no? I hi ha gent que diu, una pedra, què és aquesta merda, a mi dóna'm un lingot d'or.
Pedra o lingot d'or? Què prefereixes tu, una pedra? Eh?
Una pedra, menys mal de cap, segur.
Segur, eh?
Lingot d'or és mal de cap, segur. I la gent es torna gilipolles amb l'or, a més. La gent amb els diners es torna boja. I la gent que sap valorar una pedra no està tan boja. Se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, porque tienes que dejar que hablen ellas, com diu el tall aquest.
Tu els hi parles a les pedres?
No, deixo que parlin elles.
I què et diuen?
Bueno, parlen molt de la història, no? D'on venim, perquè, per exemple, Montserrat, com és que té aquelles formes i aquell d'allò? Perquè estava sota del mar, no? Segurament, hi ha fòssils, hi ha coses. Et permet, és el que et dic, mirant les pedres pots saber molta informació d'on venim i no cal una aplicació per saber les coses. I... no sé, per mi té algo, i les coves i els llocs, no sé, tenen molta història.
Vaig acabant, pràcticament 3/4 d'hora aquí conversant amb el Dani Arrifà.
Ah, sí?
Sí, 3/4 d'hora clavats, 3/4 d'hora clavats avui parlant amb el Dani Arrifà de Tremendo. Estem a finals de març, això suposo que ho presentarem aviat, no?
Sí.
Ja hi hem fet algun concert, hem vist, però aquí comarques gironines i així, et veurem per aquí?
Mira, el dissabte estic a Ribes de Freser.
Aquest dissabte?
Aquest dissabte, amb els Humana Sound System, que deies abans, en
sí,
Nacho,
Nacho,
la Irene Minoves, i, que és una monologuista, no sé si la coneixes,
sí, tant.
I jo, tan Tremendo. I ho munten gent de Ribes, que en Marcel també hi està implicat, han agafat un local que es diu El Sarau, i volen començar un cicle de concerts, un antic teatre, crec, si no m'equivoco, és un antic teatre i l'han recuperat i volen començar a fer-hi coses, i l'inaugurem en Nacho, la Irene i jo. i llavors tinc, ara mateix tinc una vintena entre Mallorca, Menorca, València, Catalunya...
Mallorca, Menorca, sí, això ja ho tens tancat. Sí, tens...
A Mallorca 2, a Menorca 2 més...
Allà, allà podràs parlar bé de pedres, aquella zona, també.
Allà, sí, sa rocota loca, Menorca i sa roca.
Peuades damunt serena, damunt d'aquesta roca.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Gran Cris Joanico.
Sí, sí.
Explica'm com seran aquests directes, perquè amb qui t'acompanyaràs?
De moment...
I vas sol?
Anem jo i el Lupi. El Lupi és un antic col·laborador meu ja, que és un Loop Station, és un pedal.
Sí,
que...
i aquest ja... pràcticament no li has ni a donar menjar.
No, no, aquest no es queixa, dorm allà on
només
dormo
jo. Només s'ha d'enxufar i vinga, treballa.
Jo sempre dic que el bec vi i aigua, que l'aigua és per la veu, el vi per la guitarra, i en Lupi va enxufar tot el dia, vull dir que no necessita res. Perdó. I de moment vaig amb aquest format jo sol, que és fàcil de moure, de col·locar, de dormir, de tot, vull dir que m'adapto a tot. I per exemple el de Ribes, en Marcel col·laborarà en aquesta cançó i aniré fent. De moment no tinc intenció de complicar-me gaire la vida, tinc ganes de... és com un pretext per viatjar i moure'm.
Està fet per això, eh? Bàsicament?
Bueno, és el que et deia, no vull pas estar de moda ni vull no sé què, jo sí puc voltar a fer concerts i fotre-li la xapa a la penya, ja en tinc prou, i no necessito omplir Palau Sant Jordi ni coses així, no?
Hi ha molts amics teus que han omplert Palau Sant Jordi, suposo que després els hi has parlat, no? Per exemple, ara parlaves Oques Grasses, per exemple, vull dir,
sí.
Suposo que heu parlat d'això aquell dia brutal, però després
no
sé quina sensació els hi queda, també.
Sí, veus, no n'hem parlat tant amb ell, però vull dir que...
Però el proper dia li dius, mira, mira que em va dir això.
que, bueno, jo entenc que també la gent diu, mira, en un dia fas molts diners, en un dia ve molta gent i tal. A mi no m'agrada com sona el Palau Sant Jordi. He anat a veure concerts i sempre surto amb la mateixa sensació de què foto aquí, tio, no m'agrada, no m'agraden les aglomeracions, no m'agrada no sé què.
Tampoc t'agrada les aglomeracions ja, eh? Vull... I a mi això m'ha passat sobretot d'ençà de la Covid, eh? Això abans no em feia res, però ara a vegades, ostres, aquí...
Jo no, jo...
Molta mandra, eh? Molta mandra.
Jo ja de sempre, vull dir, jo més... L'Apolo per mi és ideal, és A partir d'allà ja trobo massa gent, per anar a gaudir un concert, no? Que vas a un lloc amb 40.000 persones o 10.000... no m'agrada, però ja dic, no és de la Covid ni amb l'edat, ja en general sempre m'han atabalat sempre m'ha agradat anar amb l'alternatiu. Poca gent.
Dani Rifano, no sé si voldries afegir alguna cosa més.
No, gràcies per convidar-me i felicitats per la feinada que fots.
T'ha agradat? Has estat còmode?
Molt còmode.
Has estat
flipo que hagi passat una hora així, pim-pam.
Una hora no, però pràcticament
bueno,
50 minutets.
Bueno.
Faltarien 10 minuts, però ja pràcticament hi arribarem perquè haurem de posar una cançó.
Home, clar.
Haurem de posar una cançó per arribar pràcticament als senyals horàries.
Hemos venido a hablar de mi disco, no?
Sí, sí, sí. Et sembla si posem, ara que parlaves de que anirem a Ribes de Freser, la col·laboració que has tingut amb el productor i també... el Marcel, que ha posat a veu en aquest tema de moda. Te va bé?
Perfecte.
Doncs va, aquest és el tema en què clourem aquesta entrevista amb el Dani Rifal, tremendo, avui aquí a Ràdio Vilabreix, parlant d'aquest seu treball en mig camí. Dani, que acabis de passar un molt bon dia.
Gràcies. El moviment, estem ardents, incandescents, un cas perdut en un món absurd on no parla gens clar ningú.
Sortim cada vespre, sortim a navegar, sortim a buscar la sort,
Sortim a buscar bolets, sortim a acabar ben pets, sortim a veure el cel i a buscar bresques de mel.
I a les tristes nits sorgim descosits que ja no tenen sentit. Sortegem obstacles, és inevitable, si no te la vols fotre ben gorda. Tan cert, tan fàcil, tan deprimit, tan sol, tan bé, tan estupendament sincer. Tan pur, tan clar, tan divertit, tan cert, tan fràgil, tan deprimit, tan sol, tan bé, tan estupendament sincer de ser. Què m'importa tota moda? Se m'emporta aquest aroma, fer l'idiota de la mola, veig la creta de l'ola. Jo filat sobre una duna, cau el sol i surt la lluna, què m'importa de la moda? Se m'emporta aquest aroma.
Hacemos otra.